Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Vapor Cosidor s'obrirà abans de la Festa Major de la Creu Alta. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les obres encara en la seva recta final després d'un any en marxa. Francesc Camps, arquitecte del projecte, explica per què s'han retardat els calendaris mig any.
Per fortuna, diguem, un any de moltes pluges al 18, sobretot la primera meitat, inclús l'estiu. Això ha anat molt bé, però per una obra que es fa a cel obert no acaba de funcionar bé. Ens vam trobar aquests 70 i escaig de dies laborables, em refereixo al cap de setmana a part, que això va retrasar moltíssim. També hem tingut algunes dificultats amb FEX, amb Endesa, de fet, amb la companyia, per una sèrie de coses que no s'han complert com estaven previstes i, per tant, també ens han retrasat. I, a més, també a l'estiu hi ha unes feines determinades que no es poden fer ni amb calor ni amb sol, que són els paviments de formigó, que també van aconsellar desplaçar més endavant les segons quines tasques.
La futura plaça es farà realitat 80 anys després que l'Ajuntament decidís a la dècada dels anys 30 que l'àrea s'havia de transformar en un espai públic d'ús social.
La criminalitat baixa a Sabadell malgrat que puja el conjunt de Catalunya.
A la ciutat el nombre de delictes ha baixat un 10% en els últims 4 anys i se situa en els 38,4 per cada 1.000 habitants. El regidor de Serveis Municipals Lluís Perarnau atribueix aquestes dades a la feina feta per la policia municipal.
En esports, Quico Ramírez assegura que el Sabadell arriba a Bunyol totalment recuperat de la derrota davant del Cornellà.
Ramírez confia que l'enfrontament contra l'Atlético Levante serveixi per acabar amb la ratxa de 8 partits sense guanyar. El partit serà aquest diumenge a les 12 del migdia.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, pel cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. S'espera novament una jornada estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts al sud i alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. La temperatura és lleugerament més alta i continuarà pujant els pròxims dies. Demà voltarà entre 18 i 23 graus de màxima i en alguns municipis podrà arribar fins a 25 graus. Per tant, s'espera un cap de setmana amb ambient suau i agradable al centre del dia. Pel que fa a l'estat del cel, demà predominarà el cel serè o poc ennuvolat al matí. A la tarda, però, hi haurà més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i alguns núvols mitjans a sota vent del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze per anar cap a Manresa i 2 quilòmetres més, en aquest cas, per anar cap a Barcelona. També hi ha 4 quilòmetres d'aturades a Ripollet, en aquest cas en sentit nord, en sentit Sabadell, i 2 quilòmetres a Montcada per anar cap a la ciutat Comtal. A la B30, 1 quilòmetre i mig de cues a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem amb matèria urbanística. La futura plaça ubicada en els terrenys de l'antic vapor Cosidor s'obrirà en 2 o 3 setmanes. Així, els veïns de la Creu Alta la tindran a la seva disposició abans no arribi la Festa Major al maig. La inauguració del nou espai arribarà més tard del previst perquè les obres que van començar fa un any porten més de 6 mesos de retard. Molts dies de pluja i algunes diferències amb Endesa les han endarrerit. Paviment sense acabar, plantació de gespa o la col·locació del mobiliari urbà són alguns dels detalls pendents.
La Creu Alta guanyarà un espai públic de grans dimensions, de més de 5.300 metres quadrats, que estarà construït en diferents nivells i molt versàtil. De fet, no hi ha gairebé edificacions i els espais estan delimitats per bancades de maons, zones que permeten col·locar en un moment donat un escenari de 12 metres o un bar mòbil. Ho ha explicat l'arquitecte del projecte, Francesc Camps, de Ràdio Sabadell.
Ens ha portat a recuperar, com deia, aquests elements, diguem-ne, més propis d'un edifici, només indicar-los, és a dir, extraure d'ells el seu esperit, per dir-ho així, i provocant que acabem tenint un espai públic apte per... I això és important també en efectes de projecte, per moltes activitats, de moltes maneres diferents i en molts moments diferents, per moltes edats diferents, però que puguin ser simultànies.
La futura plaça es farà realitat 80 anys després que l'Ajuntament de Sabadell decidís, a la dècada dels anys 30 del segle passat, que aquesta àrea s'havia de transformar en un espai públic d'ús social.
Aquesta finca va ser declarada com a futur, que en el futur seria un espai públic, em sembla que era la dècada dels anys 30, o sigui que hem hagut d'esperar 80 anys, 80 i pico d'anys, però jo crec que ha valgut la pena.
A falta dels últims detalls, tot fa pensar que l'espai s'inaugurarà sense el nom definitiu. Els veïns van triar el nom d'un tallaret il·lustre, el desaparegut Lluís Sobirana, per anomenar el nou espai. De moment, però, la comissió del nomenclàtor no n'ha donat el vistiplau.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Les famílies dels alumnes escolaritzats a la trama reclamen garanties per al grup de 29 germans que opten a accedir a P3 de cara al curs 2019-2020. A més de demanar que tots ells puguin fer la primària en aquesta escola del centre, també es volen assegurar que el reforç de docents previst en cas de crear un grup de més alumnes per aula es mantindrà durant tota l'etapa.
La portaveu de les famílies, Natàlia Tierno, ha expressat la demanda després que el director de Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès, Jesús Vinyes, assegurés ahir en aquesta emissora que la plaça està garantida a tots els germans.
Seguirem, diu, bueno, doncs parlem-ne, perquè se suposa que el recurs el tindrem sempre, no? Vull dir que això ja és una cosa, abans de que ens posessin aquesta alarma de que no estava tan clar el dels 29, i ara és una cosa que nosaltres ja volíem parlar-ho, perquè, clar, que fos ja, bueno, que ens garantissin el recurs durant tot el període, bueno, durant tota l'escolarització, clar. Mm-hmm. Sí, perquè el grup seguirà sent de 29.
L'actual situació de falta de places a la trama també genera dubtes a les famílies sobre per què s'ha obert només un grup al curs vinent, en lloc de dos com els cursos anteriors. En aquest sentit, Tierno insisteix que tot és fruit d'una falta de planificació per part d'Ensenyament.
Encara en educació, Sabadell és la segona ciutat catalana amb més alumnes escolaritzats en barracons, només per darrere de Barcelona. Segons han denunciat avui des del Partit dels Socialistes, hi ha un miler d'estudiants sabadellencs en aquesta situació. Entre els barracons de l'Escola Virolet, l'Institut Arraona Can Llong, l'Agustí Serra, el Bella Part i la Serra, una xifra que s'incrementarà l'any que ve amb l'obertura de l'Institut del Sud. Marta Ferrés és alcaldable del PSC.
És molt greu per part de la Generalitat de Catalunya, és molt greu que la Generalitat de Catalunya ens tingui com a segona ciutat amb més barracons de tot Catalunya, és indignant, és injust, no ens ho mereixem i per tant des d'aquí també aprofito i em sumo al Pol a dir que evidentment reclamem des d'allà la construcció.
Ferrés lamenta que la Generalitat s'escuda en la falta de disponibilitat pressupostària per no construir els centres educatius necessaris a la ciutat, però per contra acaba d'invertir 8 milions d'euros en la construcció d'un nou institut a Sant Cugat.
L'alcaldable de Guanyem Sabadell, Marisol Martínez, ha demanat a l'alcalde Matías Serracán que compleixi l'acord de govern dels anteriors períodes electorals i doni la volta a la pancarta de la façana de l'Ajuntament, que reclama la llibertat dels presos polítics.
Nosotros ayer mismo le pedimos al alcalde de la ciudad que hiciera con la pancarta lo que la Junta Electoral le está diciendo que tiene que hacer. Es decir, nosotros somos partidarios de volver a darle la vuelta a la pancarta, como lo hicimos en su momento, no es retirar, pero sí es darle la vuelta, que creíamos que eso era y que es una fórmula de seguir manteniendo presente de que no estamos en una situación normalizada, pero por otro lado creemos que hay unas normas que todos los tenemos que cumplir. Y creemos que no podemos tener los lazos en los sitios, sobre todo donde se va a dar todo el proceso electoral, por lo tanto también le pedimos al alcalde que los tapara.
Però l'actual tinent d'alcalde també ha donat a conèixer el seu posicionament sobre el centre logístic que Amazon vol construir a Can Roqueta i que posa en perill la mobilitat de la comarca.
Martínez veu aquest centre, el segon més gran de Catalunya, com una oportunitat per reclamar a la Generalitat la construcció d'un sistema de rondes que circumvali la ciutat. Aquesta proposta implicaria fer l'enllaç de la carretera de Castellà amb l'autopista, però sobretot apostant per una ronda est que enllaci Barberà amb la Ronda Nord, passant pel cementiri i descongestionant així el barri de Torre Romeu i la Gran Via. Sobre la polèmica amb el quart cinturó, Martínez ha criticat durament el conseller de Territori, Damià Calvet, i considera que està fent xantatge a la ciutat. Des del seu punt de vista, utilitza el sistema de rondes com a element de pressió perquè el consistori accepti el quart cinturó. Ella aposta per la Via Vallès, la qual considera de més consens que l'altra infraestructura.
Notícies vespre.
El nombre de delictes a Sabadell ha baixat un 10% en els últims 4 anys. És l'única ciutat amb més de 100.000 habitants que millora les seves xifres. A la demarcació de Barcelona ha augmentat un 16% i en el total del país un 13%. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, ha felicitat la policia municipal i insisteix que aquestes dades encara podrien millorar més.
Les xifres dels delictes a Sabadell, publicades pel Ministeri de l'Interior, aproven la gestió de la policia local. El nombre de delictes a la ciutat ha caigut en un 9,76% des del 2015 i se situa situen en un 38,4 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana catalana és de 62,5. Tot i això, Pere Arnau ha fet autocrítica i considera que la sensació de seguretat encara s'ha de millorar i defensa el model de proximitat.
Sobretot amb aquesta la qüestió de la percepció de la seguretat, el que volem treballar, i creiem que és molt important treballar amb les associacions de veïns, amb el teixit associatiu, les entitats, els barris, i per això el model de policia de proximitat és desenvolupar això, no? Veure el treball que s'està fent a les taules de convivència i de seguretat a diferents punts de la ciutat, doncs és per anar treballant aquesta qüestió també de, doncs, a veure quins àmbits de millora n'hi ha per intervenir.
També han augmentat el nombre de serveis fets per la policia, de 41.000 a 46.000 en 3 anys. Sobretot han augmentat els serveis relacionats amb els sorolls i la grua. El regidor n'explica els motius.
Sobre la grua també dic que s'han fet més actuacions perquè, de fet, el servei es va internalitzar, es va municipalitzar, s'ha fet mancomunadament amb l'Ajuntament de Castellà i el de Barberà, i s'està donant un servei que a nivell, a part de que ha sigut, resulta molt més econòmic a nivell intern, doncs està permetent poder fer un front, una sèrie d'actuacions que abans no es feien.
Sobre la crema de contenidors, un problema constant a la ciutat, Pere Arnau ha reconegut la dificultat per descobrir els autors dels delictes, però assegura que s'ha millorat la capacitat de resposta.
Dimecres va arribar la primavera i diumenge celebrarem el Holi. Ura, l'endem tu m'quida, o ja donat-te pèndi. Com cada any s'espera que sigui una de les festes més multitudinàries de l'any i gairebé 10.000 persones s'apleguin a l'amfiteatre del Parc Catalunya quan hi hagi la gran explosió de colors.
El Holi és la festa índia que serveix per donar la benvinguda a la primavera. Des de fa 11 anys se celebra Sabadell reunint en els seus inicis un centenar de persones, però que ha arribat a tenir 10.000 assistents en les seves edicions a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Fins demà a la tarda es podran comprar les pintures amb pols per participar de la festa. Sònia Esplugues, presidenta de l'Associació Catalana de Bollywood, ha explicat al matí on es poden aconseguir.
Aproximadament hi ha uns 1.500 quilos i nosaltres els fabriquen aquí a Catalunya, en una empresa que com et deia, passa totes les certificacions per assegurar-nos que no s'utilitza res que sigui estrany o pugui crear algun tipus d'al·lèrgia o qualsevol cosa. I la prova, gràcies a Déu, és que del nostre color, en 11 anys que serà ara que fem el foli, no hi ha hagut cap problema.
Tenen un cost d'un euro i tots els diners recaptats serveixen per finançar la festa. Aquesta començarà a les 11 del matí, tot i que s'hi pot anar a partir de les 10. Després del llançament de la pintura, a les 12 del migdia, hi haurà una masterclass de danses de Bollywood i servei de menjar i beguda.
I ara repassem altres notícies del dia. Tancada la instrucció de les peces 6 i 21 del cas Mercuri i obert el termini per obrir una vista oral del judici.
En total, les dues peces sumen 17 investigats, entre els quals hi ha els exregidors i exalcàrrecs del govern Bustos, l'exportador del PP al consistori Jordi Soriano, l'excap de policia municipal Josep Miquel Duran, el constructor Melquíades Garrido i l'empresari Antoni Sitges Renom. Totes a elles s'enfronten a delictes com falsificació documental, tràfic d'influències, prevaricació o permetre l'abocament continuat de terres i runes de forma massiva i descontrolada.
El cercle Podem Decano critica que Unitat pel Canvi dissolgui l'assemblea de la formació demà.
Segons aquesta part dels membres de Podem, el mandat de la confluència acaba el 26 de maig i no correspon a una part de la formació decidir sobre el final de l'assemblea d'Unitat pel Canvi. Malgrat això, reconeixen que a la candidatura en sortiran dues llistes a les municipals, la de Joan Berlanga i una altra amb Ara Sabadell, liderada pel regidor Ramon Vidal.
El director teatral sabadellenc Carles de la Rosa s'incorpora a la candidatura del PSC per les eleccions municipals del 26 de maig.
La cap de llista Marta Farrés ha fet l'anunci a través del seu compte de Twitter, tal com va fer aquesta setmana amb l'expresidenta del Comitè d'Empresa del Taulí, Montse González.
Per nosaltres era molt important, quan hem fet la llista electoral, fer una llista de govern i, per tant, una llista pensant en persones que en un futur govern doncs, puguin desenvolupar diferents responsabilitats. Doncs sembla que l'àmbit de la cultura és un àmbit que aquests 4 anys doncs, ha estat molt abandonat a la ciutat, ens sembla que és un àmbit que cal potenciar i, per tant, hem anat a buscar persones o una persona doncs, que és referent i que té criteri, que té visió de Sabadell en l'àmbit de la cultura doncs, perquè ens pugui ajudar en aquest espai. No? I el Carles compleix tots aquests requisits.
En el seu escrit, la socialista ha assegurat que no és fàcil trobar persones del món de la cultura que facin un pas endavant per saltar a la política i conclou que és un orgull enorme.
En cultura, Mirna Lacambra reclama la construcció d'un nou equipament operístic a la ciutat.
Vaig insistir durant un temps, es va fer un projecte, es va fer un concurs que van guanyar uns arquitectes. Hi ha un projecte d'òpera, un projecte d'un teatre d'òpera en algun calaix de l'Ajuntament, i aquest projecte s'hauria de portar a terme d'una manera o altra perquè és necessari per la nostra ciutat.
La soprano sabadellenca va tornar-ho a demanar ahir després de l'acte d'entrega dels Premis Òpera 21, que han reconegut la tasca de la soprano sabadellenca al capdavant dels Amics de l'Òpera.
La cambra, que va recollir ahir el guardó al projecte del desenvolupament de l'òpera, fa més de 3 dècades que està al capdavant de l'entitat, que ha produït un centenar d'obres en tota la seva història. Per la soprano, d'aquesta tasca va ser destacada perquè l'òpera arribés a tothom.
Té un valor immens que nosaltres ens hem atrevit a fer aquest recolzament per l'òpera, perquè tothom tingui l'òpera, i tu no solament tingui, sinó que la tingui a casa seva. Per exemple, anem a Tarragona i els hi portem l'òpera a casa. Anem a Reus i els hi portem l'òpera a casa. Anem a Lleida i els hi portem l'òpera a casa.
I encara relacionat amb l'òpera, l'Acadèmia de Belles Arts estrena demà l'òpera contemporània La maternitat d'Elna.
El llibret explica la història de ficció de dues dones catalanes que acaben a la institució humanitària que durant l'exili republicà va ajudar a donar llum a gairebé 600 infants. El seu autor, Martí Carreras, ha passat pel magazín al matí per presentar aquest projecte artístic.
Volíem que fos una història recent d'aquí, del nostre país, i també perquè és una història que parla sobre el tema dels refugiats, que és un tema molt actual, com tots sabem, pels refugiats actuals del Mediterrani, uh-huh. I tot i que són els refugiats de la maternitat d'Elna de la Guerra Civil Espanyola, continua tenint una temàtica molt actual.
La maternitat d'Elna es pot veure demà a les 9 del vespre a l'Auditori de Belles Arts.
I encara en cultura, conèixer el fotògraf Francesc Boix més enllà de l'horror de Mauthausen. Aquest és l'objectiu de l'exposició que s'ha instal·lat al Casal Pere IV. La mostra, organitzada en el marc del Programa de Memòria Històrica de Sabadell, vol recordar la figura del jove barceloní a través de les imatges que va fer de l'horror nazi i de l'exili republicà, acabada ja la Segona Guerra Mundial.
Una realitat que s'explica a partir de 130 fotografies a les quals s'hi poden veure sabadellencs com l'alcalde republicà Josep Moix o Eduard Garrigós. Boix va entrar al camp de concentració de Mauthausen provinent d'un camp de refugiats francès on havia anat a parar fugint de les tropes franquistes. A Mauthausen, i gràcies a la seva formació com a fotògraf, treballà al laboratori, cosa que li permet, conjuntament amb altres presos, amagar negatius i fotografies. Uns elements que després van servir de prova als judicis de Nuremberg i de Chau. Ho ha explicat la comissària de la mostra, Rosa Turan, en declaracions al matí.
I també, lògicament, en aquesta última part, doncs, hi ha la seva intervenció als judicis de Nuremberg i de Dachau, on doncs, es pot documentar d'una manera gràfica allò que va servir per condemnar a molts dels encausats que negaven l'existència i el coneixement dels camps.
L'exposició comptarà amb algunes activitats paral·leles. Per exemple, la comissària Rosa Turan farà una conferència el dimecres 27 de març sobre l'itinerari que van seguir els republicans espanyols fins a arribar als camps o als culpables d'aquest horror. La mostra es podrà visitar fins al 23 d'abril.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i de nou marcat per la política nova pancarta a la plaça Sant Jaume, llibertat d'expressió i opinió.
La Generalitat ha col·locat un nou lema al balcó de l'edifici després que l'última setmana haguessin penjat una lona amb el lema en català i en anglès llibertat presos polítics i exiliats amb un llaç blanc i una franja vermella. Aquesta pancarta tapava l'anterior que incloia el llaç groc prohibit per la Junta Electoral Central i que també s'ha retirat. Els treballadors també han despenjat la pancarta on es llegia llibertat d'expressió i apareixia una màscara ratllada amb una franja vermella. La Generalitat ha retirat, doncs, les pancartes després que els Mossos d'Esquadra rebessin la instrucció de la Junta Electoral ordenant-los que es despengessin els símbols abans de les 3 d'aquesta tarda.
Oriol Pujol rebrà el tercer grau dijous que ve.
La secretària de Mesures Penals del Departament de Justícia ha ratificat el canvi de permís penitenciari a Pujol, condemnat pel cas de les ITVs. D'aquesta manera, l'exsecretari general de Convergència serà traslladat a un centre de règim obert on haurà d'anar a dormir cada dia, excepte els caps de setmana. Pujol va ingressar voluntàriament a la presó el passat 17 de gener.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Aquest migdia ha comparegut Quico Ramírez en roda de premsa per analitzar la prèvia de la nova final del centre d'esports, en aquest cas, el camp de l'Atlético Levante. Els arlequinats sumen 8 partits sense conèixer la victòria i venen de deixar-se empatar a l'últim minut al Cornellà.
Una estocada que, malgrat tot, va significar allunyar-se un punt del descens, ara a 3. El tècnic del Sabadell ha admès que els primers dies posteriors al partit de diumenge passat van ser difícils, però que el seu equip arriba al duel a Bunyol totalment recuperat.
Al principio de semana, sobre todo, ¿no? Y analizamos muy bien pues lo que habíamos hecho mal, porque hay que ser autocrítico, insisto, pero sobre todo lo que habíamos hecho bien, ¿no? Yo creo que el equipo hizo más cosas bien que mal, ¿no? Entonces el equipo se cargó de autoestima, se cargó de rabia, como bien han comentado, y bueno, y la verdad es que se ha recuperado muy, muy fácilmente y creo que es una buena noticia.
De les 9 jornades que resten de Lliga, 6 són contra possibles rivals directes, començant pel desplaçament de demà passat. L'Atlético Levante arriba amb una dinàmica contrària al Sabadell, sumant 2 triomfs consecutius i 4 enfrontaments sense perdre. Luis García Tevenet és el seu entrenador.
Anímicamente el grupo está reforzado, sobre todo después de la victoria del otro día fuera de casa, porque hacía muchas semanas que no ganábamos fuera de ella, que eso hacía y dificultaba que ganáramos 2 encuentros consecutivos. Y bueno, tú sabes que las cabezas de los futbolistas jóvenes, en este caso como la del Atlético Levante, pues todo eso nos ha servido para reforzarnos. A raíz de ahí sabemos que el domingo tenemos un partido muy complicado, ante un rival que ya nos ganó en la ida, ante un rival que, como tú dices, está necesitado porque se ha metido con la dinámica negativa en una situación con problemas.
Tot i que el filial Granota s'ha escapat en les últimes setmanes, els arlequinats es quedarien a un punt en cas de triomf en un partit on no hi seran ni Pajarero, ni Capó per sanció, ni Felipe Sanchón, que encara no s'ha recuperat de la seva lesió. Per contra, Nico del Monte i Acedo tornen a la convocatòria per enfrontar-se a l'Atlético Levante diumenge a les 12 des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Per cert, també s'ha fet oficial l'horari del partit de la setmana que ve contra el València Mestalla a la nova Creu Alta, que serà diumenge a les 5 de la tarda.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord buscarà traslladar el bon moment de forma al desplaçament que té aquest diumenge a Manlleu. Els de Can Uriac han sumat 7 dels últims 9 punts i s'han situat a només 3 punts del tercer classificat.
Els de Quico Díaz s'enfrontaran a un equip de la part mitja de la taula abans de rebre precisament el tercer, el Palamós. Això sí, malgrat ser quarts, el discurs no canvia. Primer cal aconseguir 6 punts més per certificar la salvació. Així ho assegura Díaz.
Nuestro primer objetivo, lo que hay en este vestuario, es salvar. Matemáticamente, que el sexto por la cola no dé tiempo a cogernos. Y después, pues bueno, esa tercera plaza, pues si se puede pelear por ella, la vamos a pelear hasta la última. Pero primero hay que certificar esos 45 puntos.
El partit arrencarà a 4:45 de la tarda. Un apunt més de futbol. A la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil rep a la Raona Marinals el Palamós, cué de la categoria. Un triomf pràcticament asseguraria la permanència pels blaugrana. El partit diumenge a les 12.
Les opcions de la Copa del Rei de l'Escola Pia de Futbol Sala passen pel partit de demà contra el Segorbe. L'equip de Borja Burgos té el tercer a 5 punts després d'encadenar dues jornades seguides sense guanyar.
La visita d'un rival de la part baixa ha de ser un estímul perquè els escolapis redrecin el rumb. Amb l'Issur de Terrassa ja retirat, el conjunt castellonenc és qui tanca la classificació, tot i que Llorenç Tarrés, capità de la Pia, ha alertat de la necessitat del rival per sumar punts de forma urgent.
Segorbe és un equip molt intens, que a més s'està jugant les últimes opcions pràcticament d'aconseguir la permanència. Si va perdent partit, doncs quedarà fora segur, i serà un rival complicat.
A les 7 de la tarda arrencarà el carrer Garcilaso el partit entre l'Escola Pia i el Segorbe. L'endemà, el Natació Sabadell té un duel directe a la zona mitjana d'aquesta segona B. Tan sols dos punts separen els nedadors del seu pròxim contrincant, el Locaragol Lleida. El porter de l'equip, Joan Minyano, espera una olla a pressió al pavelló de Pardinyes.
El seu camí és encara més difícil, que fan forts, que ve molta gent a animar-nos. Juguem el diumenge a les 12 del matí, o sigui, sortirem d'aquí aviat també el diumenge. I bueno, sembla que ja fan forts, i el que tu dius, hi ha acció presa perquè... Perquè bueno, ja es van pintar la cara aquí a la nada.
El partit diumenge a les 12 del migdia.
Derbi Vallèsà, la primera nacional d'handbol. L'Oar Gràcia visitarà la pista del Sant Quirze, recuperat de la petita mala ratxa i situat molt a prop de la tercera plaça de la classificació.
El rival, però, és el líder de la categoria i, tot i que té gairebé fet entrar les fases d'ascens, busca consolidar la primera plaça per tenir encreuaments més fàcils a la segona fase. El Gràcia té com a meta quedar entre els 5 primers i ara mateix és 6è amb els mateixos punts que el 5è i a 2 del tercer. El jugador Bertiblanc Guillem Correro demana concentració durant els 60 minuts per poder optar al triomf.
Aquests equips, el que s'ha de fer és fer un partit molt bo, vull dir, no tenir aquests errors tontos, aquests 10 minuts, perquè són equips que amb aquests 10 minuts t'obren diferència i ja no els pots atrapar. Hem de fer un partit molt bo, sense errors, amb els mínims possibles, i estic segur que acabarem els últims 10 minuts allà i intentar rascar els dos punts.
Diumenge a 2:15 és el derbi entre el Sant Quirze i el Gràcia en el partit que tanca la jornada de Primera Nacional.
El bàsquet Pia disputa un duel vallesà d'altura. Els homes de Jaume Prat rebran a casa el líder de la Copa Catalunya, el Ripollet, amb l'objectiu de seguir escalant posicions en allunyar-se del descens.
Els escolapis tornen al carrer Garcilaso després d'haver obtingut la primera victòria fora de casa en 3 mesos i mig. A casa sumen 5 triomfs consecutius i, malgrat que aquesta jornada visita el pavelló al líder, el capità Oriol Andrés creu que la Pia té una banqueta més profunda.
Som un equip més complet que ells, que tenim més fondo d'armari, intentar marcar un ritme alt de partit que ells no puguin seguir, i si sabem controlar, ja et dic, aquests 2-3 jugadors que amb ells els hi marquen molt la línia i la dinàmica del joc, tindrem opcions de guanyar, sens dubte.
Els de Jaume Prat encadenen 2 triomfs seguits i tenen una victòria de marge amb la zona de promoció de permanència. L'enfrontament amb el Ripollet és diumenge a les 6 de la tarda.
I demà comença l'Orca a Múrcia, la tercera edició del Campionat d'Europa de Karate amb modalitat Kyokushinkai. Allà hi tindrem una àmplia representació sabadellenca, en total 15 karateques, 8 adults i 7 menors d'edat.
Tots ells formen part del Dojo Sabadell i participaran en aquesta modalitat que es caracteritza per ser de contacte. Aquest migdia ha passat per l'hotel suís Daniel Sánchez, l'entrenador de l'equip, i creu que hi ha opcions de medalla.
Tenim un bon equip, tenim gent que ja ha aconseguit èxit a nivell nacional i internacional. Per exemple, tenim el Juan Carlos Auge, que ha quedat subcampió d'Europa, subcampió del món, campió d'Europa. També tenim el Pol Salguero, que va quedar campió del món júnior, que ara ja està en adults. O sigui que tenim una representació àmplia i jo crec que amb possibilitats de portar alguna medalla cap aquí.
El torneig es farà en dues formes, la de kata, que són formes, i la de combat, que és a partir de 9 anys. Recordem que comença demà en un esport que serà olímpic a Tòquio 2020, però que ja no ho serà als Jocs Olímpics de París de 2024.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
D'un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 22 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem dilluns a la 94.6 amb més notícies a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però no marxeu perquè la programació continua. A les 8 amb el Quimèric, a les 9 amb el Xocolata Express i a les 10 amb el Vitamina Dens. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.